A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 9 i 17, les 16 i 17 a la remissió. El Consell Insular de Formentera s'ha adherit al programa de Municipis Saludables, una iniciativa de la Direcció General de Salut Pública del Govern de les Illes Balears que pretén incorporar la salut en diferents àmbits de la vida ciutadana, com és l'urbanisme, la mobilitat, el medi ambient, l'educació, l'esport. Avui volem parlar en què consisteix exactament aquest programa de Municipis Saludables i ho fem amb la directora general de Salut Pública del Govern, Elena Esteban. Elena Esteban, bon dia, benvinguda a Ràdio Illa i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Com neix aquest programa Municipis Saludables?
Bueno, pues, aquest programa està inclòs dins l'estratègia social de promoció de la salut de la comunitat autònoma. Té diverses àrees d'actuació i una d'elles, molt important, és la transformació d'entorns en entorns saludables o entorns promotors de la salut. I així ja tenim el programa de centres educatius promotors de la salut des de fa molts anys i fa dos anys vàrem presentar el programa de centres hospitalaris, bé, centres sanitaris i sociosanitaris promotors de la salut, llavors els d'empreses promotores de la salut, i ara recentment hem presentat el darrer que ens faltava, que era el de municipis promotors de salut. I això és perquè sabem que la salut dels ciutadans no depèn únicament de l'assistència sanitària. De fet, depèn molt poc de l'assistència sanitària. El gruix de l'impacte en la salut depèn de l'entorn on vivim, on ens relacionem, fem feina, i dels nostres comportaments que adaptam, no? Llavors, transformar aquests entorns ens ajuda a tenir un nivell de salut més alt.
Aquesta adhesió al programa, com es fa? O sigui, és voluntària per part dels municipis que s'hi vulguin afegir? Quin és, diguem, el funcionament, el mecanisme per participar-hi?
Sí, és un programa totalment voluntari. És veritat que cada vegada hi ha més demanda per part de la ciutadania, perquè cada vegada coneixem més quins són els nostres determinants de salut i saben que si fem esport estan més... tenim més salut, si menjam de manera saludable, també cada vegada hi ha més demanda i també cada vegada són més els reptes en els que ens hem de fer front, no? Pues, l'envelliment, les malalties cròniques, la soledat no desitjada, tenim un repte de les malalties mentals i aquesta transformació dels municipis amb entorns promotors de la salut precisament el que fa és que ens ajuda a lluitar i fer front a aquests reptes.
Per cert, quants municipis hi ha adherits al programa ara mateix? Som al Consell aquí a Formentera dels pocs que s'hi han adherit? És una opció majoritària entre els municipis de les Illes Balears?
No, sou, vos vull donar l'enhorabona perquè encara tenim pocs municipis adherits. Sou el Consell Insular de Formentera i llavors com a municipis tenim Inca, Muro, Felanitx i Porreres. És vera que malament no siguin adherits en el programa, molts de municipis fan activitats de promoció de la salut sense ser-ne conscients. Vale? Llavors, el que planteja el programa és una metodologia per unificar, o sigui, una metodologia clara per avançar, fer un diagnòstic, identificar els actius en salut que té cada municipi i fer un pla d'acció, sobretot perquè això el que permet és una sostenibilitat i aconseguir uns resultats que amb actuacions aïllades no s'aconsegueixen.
Molt bé, doncs si li sembla, expliqui'ns una mica aquest full de ruta que segueix en aquest programa. Hi ha un diagnòstic previ, quins són els altres passos, hi ha alguns terminis, com funciona?
Són sis fases, realment, el programa. I sí que m'agradaria insistir que, malament, a vegades pot parecer un poc farragós i complex. Els municipis compten en el recolzament del Servei de Promoció de Salut de la Direcció General de Salut Pública en tot moment. El primer és aprovar en el ple de l'Ajuntament l'adhesió o la transformació a municipi saludable, no, i nombrar un coordinador. La primera fase és fer el que nosaltres deim el mapa d'actius. Un actiu en salut és qualsevol recurs de la comunitat, en aquest cas del municipi, que ajuda a crear salut, per dir-ho de qualque manera. Ja pot ser un parc, una ruta saludable, un camí escolar, un gimnàs a l'aire lliure. Els municipis tenen aquests recursos, però falta, per dir-ho de qualque manera, identificar-los i fer un catàleg. I a part del diagnòstic del mapa d'actius, hem de fer un diagnòstic comunitari. El diagnòstic comunitari és conèixer les característiques demogràfiques, socioeconòmiques, variables de salut, com envelliment de la població, morbilitat, dependència, conèixer també el context físic i social, i a partir de que tenim el mapa d'actius i el diagnòstic comunitari, podem elaborar un pla d'acció. Això són els problemes que tenim, o les característiques que té el nostre municipi, aquests són els actius que ens ajudaran a fer salut, i a partir d'aquí fem un pla d'acció prioritzant aquelles activitats que considera cada municipi que són més importants per aconseguir més salut pels seus ciutadans.
Aquest diagnòstic o aquests problemes a identificar o solucions a proposar, no sé si és important que comptin, diguem, amb la participació dels veïns, de les veïnes, de les persones que habiten, no?, aquests municipis.
És fonamental. És un treball molt coordinat entre Salut Pública, l'Ajuntament, el Servei de Salut, el Centre de Salut, i és fonamental la participació ciutadana, perquè amb freqüència els ciutadans tenen identificats actius que a vegades nosaltres no coneixem. Llavors, és un procés participatiu. És fonamental que els ciutadans participin.
Parlant de salut pública, i amb aquestes altes temperatures, ens dona que pensar, no?, també de com ens adaptarem a les Illes Balears i a la resta del territori espanyol als reptes que suposa, no?, el canvi climàtic i aquestes temperatures elevades, que també són un risc per la salut pública. No sé si aquest diagnòstic o aquest programa pot servir també per posar-nos en marxa en aquest sentit, perquè veiem que cada cop és més complicat sortir al carrer en determinades hores del dia. No sé com ho veu vostè.
Precisament. Un dels reptes és l'increment de les temperatures, de l'escalfament global, i sabem de la importància de fer refugis climàtics. Llavors, un dels punts en què se fixa el programa Municipis Saludables és en l'urbanisme, el disseny més saludable dels pobles i les ciutats, no? Pues fer refugis climàtics, més zones verdes, parcs, fonts d'aigua. És fonamental que ja tenim el problema identificat, i això ens permet actuar i posar qualque solució al problema que tenim.
No sé si aquest programa porta associat algun tipus de finançament per dur a terme totes aquestes accions, o com es financen, diguem, aquestes actuacions, si és una finançació entre comunitat autònoma, Consell Insular, si és una responsabilitat dels municipis i dels ajuntaments poder pagar aquestes modificacions, refugis climàtics o el que sigui.
És un programa que no té finançament de la comunitat autònoma, perquè realment el que perseguim és col·locar la salut a l'agenda del municipi i que i fer caure en l'equip de govern, en els regidors dels municipis, pues, en la importància de fer feina d'una altra manera. no és fer coses molt diferents de les que s'estan fent, sinó que s'haurà de triar una opció, pues, entre una opció i l'altra se tria l'opció més saludable, ¿vale? Evidentment, pues, la tasca de governar probablement fa que du implícit una inversió o una banda a l'altra. Però sí que és vera que el programa del Ministeri, que la REC, la xarxa espanyola de ciutats saludables, sí que té qualque línia de subvenció per implementar qualque actuació d'un municipi saludable i se poden adherir en aquesta línia d'ajudes de la red espanyola de ciutats saludables.
Si vostè imaginés, diguem, un municipi saludable, ideal, perfecte, com seria? Què tindria?
Bé, jo crec que faria una ciutat o un municipi més amable. Mm. Per jo seria moltes zones verdes, molta sombra en els carrers, a les ciutats, zones d'esport a l'aire lliure, per suposat, camins escolars i rutes saludables que ens facin prescindir del vehicle, ampliar les bicicletes com passa a ciutats europees del nostre entorn. I sobretot, me pareix fonamental pensar en el benestar emocional i la cohesió social. Les persones estan totes soles i justament un dels beneficis que té que té aquest programa és pensar en la participació social, en la cohesió i en el fet que tornem a estar una mica més pendents els uns dels altres i evitar aquestes activitats tan individualistes, no? Que cap a el que mos dus de societat.
Efectivament. D'altra banda, no sé si el turisme ens planteja també reptes en aquest sentit, en anar cap a un model més saludable per a les persones, més sostenibles. També tenim doncs, treballs estacionals i treballs doncs, d'alguna forma precaritzats. Això diria que tampoc ajuda molt a la salut mental i física de les persones. No sé com ho veu.
És difícil, s'ha de fer sostenible i trobar un equilibri entre el turisme, que al final és la nostra principal activitat econòmica, i el benestar dels residents. Bueno, no està en el meu àmbit de competències arreglar feines, però és evident que és necessari fer-ho sostenible i trobar un equilibri.
D'altra banda, com veu el tema de, per exemple, els espais sense fum? Això s'hauria d'augmentar a les Illes Balears, aquests dos espais sense fum, també espais sense pantalles?
Sí, mira, justament una de les coses que ofereix a municipis saludables és platges sense fum, hàbits de vida saludable. Jo abans crec que tot això té encaix dins del programa.
D'altra banda, li volia preguntar també sobre el seu doncs, àmbit d'actuació, no?, en relació amb els programes que hi ha en marxa ara mateix de prevenció. No sé si ens pot explicar una mica quins programes de prevenció estan en marxa ara mateix a les nostres illes.
Bueno, tenim dos grans grups de programes de prevenció. Uh-huh. Un són els programes, bueno, tres diria jo, els programes de cribatge de càncer. Estan establerts ja els programes de cribatge de càncer de colon, de càncer de mama i de càncer de cèrvix. A la nostra comunitat s'està pilotant també, estan participant del programa Cassandra de cribatge de càncer de pulmó. I llavors, un altre gran grup de prevenció són els programes de cribatge neonatals. Som la primera comunitat autònoma que ha incrementat el programa de cribatge neonatal, passant de 7 a 40 malalties endocrinometabòliques mitjançant prova de taló en els nostres recent nats, en els nadons. tenim el programa de cribatge d'hipoacúsies, també som un exemple per resta de l'estat espanyol, perquè no només cribam en els recient-nats, sinó que també cribam en els nens de 6 anys, de l'etapa escolar. I, a més, ens oblidem de la importància de la prevenció, o sigui, de que vacunant-nos es fa prevenció de malalties infeccioses. Són malalties immunoprevenibles i tenim un dels calendaris vacunals més amplis de tot l'estat espanyol. I abans recordar insistir en la importància que la ciutadania participi en els programes de vacunació, perquè es fa prevenció. I tots sabem la importància que té una alimentació saludable, evitar el consum de tòxics, fer exercici físic per arribar a edats més avançades en salut, però no tenim tan present que precisament participar en els programes de vacunació i participar en els programes de diagnòstic precoç del càncer també tenen un impacte importantíssim arribar a edats més avançades en més salut. Llavors m'agrada sempre insistir en aquest punt.
Per cert, la vacunació, ara mateix, no sé, hi ha un cert, no sé si dir descrèdit, però sí que hi ha com a les xarxes socials, sobretot, que ja saben que no és doncs, el canal millor per poder informar-nos de segons que coses, perquè hi ha moltes coses, molta informació, però hi ha com algun... Ha baixat la vacunació? Som menys conscients ara de mesures, no?, que hem de prendre per la nostra pròpia salut, o és només... Són només titulars?
Bueno, és veritat que hi ha molt de renou en aquest tema, perquè llavors, afortunadament, tenim molta de gent, un grup de gent que continua sent conscient. De fet, acabam de posar en marxa el programa, fa dues temporades, el programa de vacunació a les escoles, i ha estat un èxit. És veritat que hem de lluitar molt contra la desinformació i és molt important la feina que fan els mitjans de comunicació seriosos en ajudar-nos a fer arribar aquest missatge, vale? Perquè a les xarxes hi ha molt de renou i però sempre dic que la vacunació és la mesura de salut pública que més vides ha contribuït a salvar al llarg de la història. Només l'aparició de l'aigua potable ha tingut un impacte per la salut de la població mundial com la vacuna. Llavors, fer cas en els professionals sanitaris, informar-se a mitjans oficials i serios dels beneficis de la vacunació i animar a participar.
Molt bé, i també tenim doncs unes dades, no?, des de fa uns anys no molt positives sobre les malalties de transmissió sexual. També li volia preguntar sobre això, sobre com evolucionen doncs, aquestes dades i si també el tema d'utilitzar anticonceptius de barrera és com un repte que hem de seguir fomentant, diguem.
Sí, està identificat que les malalties de transmissió sexual estan augmentant. A nosaltres és un tema que ens preocupa i ens ocupa molt. De fet, estem fent feina amb un pla estratègic i hem de ser capaces de traslladar a la ciutadania, sobretot a la població més jove, l'importància de la protecció. Això probablement... Hem perdut un poc la percepció de risc degut a que la infecció per VIH s'ha convertit en una malaltia ja no mortal i ha fet que disminueixi un poc la preocupació per les malalties de transmissió sexual, però és un tema contra el que hem de fer molta de feina i hem de ser capaces de transmitir de traslladar aquest missatge.
Molt bé, doncs bé, també, no? Crec que parlant de tot això i en relació amb el tema dels municipis saludables, també està doncs, la capacitat, no?, d'assistència sanitària que hi ha doncs, ara mateix a les nostres illes. No sé si no és molt a l'àmbit igual de la seva àrea, però no sé si ens pot dir si hi ha molta llista d'atesa per acudir doncs, en aquests programes de prevenció per poder doncs, obtenir atenció mèdica a les nostres illes.
Nosaltres realment part d'assistència sanitària és una competència de servei de salut, no? Sí. És una competència de salut pública. Pensava que l'entrevista realment basaria en uns municipis saludables i no te puc presentar dades ara.
No et preocupis, no, cap problema. Era només doncs, per curiositat. D'altra banda, quins resultats espera d'aquest programa?
Bueno, pues, nosaltres el que esperàvem és que els municipis realment mostrin interès i comencin aquest procés de transformació, perquè moltes vegades pensam, i també ho pensam els ciutadans, que el principal llegat que pot deixar un municipi, un batlle i un equip de regidors, són infraestructures, una economia, unes comptes sanejades, però realment... Això és important, evidentment, però deixar salut pels seus ciutadans i per les generacions futures és una herència molt potent i molt important. Sabem que els resultats no són immediats i això és un petit hàndicap, no? Però qualsevol ha de sembrar sabre que doni sombra a les generacions futures i és molt important posar-nos a fer feina en aquest sentit.
Elena Esteban, directora general de Salut Pública del Govern de les Illes Balears, moltes gràcies per haver donat resposta avui a les nostres preguntes. Que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.